Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Sílvia Muñoz. La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Bahí, insta el Departament d'Educació a que doni protecció jurídica als professors i defensin la immersió lingüística a Catalunya. Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa.
O sea, los maestros y las maestras no pueden estar en medio de una batalla entre la derecha que intenta cargarse una lengua y, digamos, el gobierno de la Generalitat tiritando. Tiene que ser contundente, se tiene que defender a los maestros y las maestras, que es una lengua, por favor.
Bahí també s'ha dirigit cap al PSOE i ha manifestat que comprar el discurs del PP és l'avançada de perdre les eleccions generals. L'exconsellera Àngels Chacón liderarà el nou partit del Centre Catalanista i ho farà amb la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2023, tal com ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies. El PDeCAT, Convergents, Lliures i la Lliga han arribat a un acord per formar un nou partit que integrin representants de les formacions independents pendents, tal com va avançar aquest dilluns el diari El Punt Avui. Chacón deixarà així el lideratge del PDeCAT per centrar-se en la nova formació que ja ha consensuat un decàleg ideològic al voltant del dret a decidir. En una entrevista a Ser Catalunya, Chacón ha explicat que la formació es presentarà el mes de gener.
Això va més enllà, que hi ha societat civil, hi ha gent independent, hi ha gent no vinculada a aquests partits, però, evidentment, doncs, no cal... Doncs no de cap manera que s'ha treballat per intentar buscar un espai de consens, un ideari comú, en el qual, evidentment, doncs, sense prioritzar ni egos ni estratègies partidistes.
Matí d'incidències a la xarxa de Rodalies. No circulen trens per la línia R3 entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa per incidència en un tren. Per això s'ha habilitat un servei alternatiu amb l'R2 a Granollers Centre amb autobusos que porten els passatgers fins a l'estació de les Franqueses per arribar a l'R3. A més, els trens amb destinació Vic i La Tor circulen amb demores de fins a 60 minuts. Des de l'inici de la pandèmia s'han contagiat a Catalunya més d'un 1 milió de persones, amb els 6.221 casos que el Departament de Salut ha confirmat avui. El nombre total de persones que s'han infectat és d'1.300.000 persones. Aquest dimarts hi ha als hospitals catalans més de 1.100 ingressats per Covid, 28 més que ahir, i a les unitats de cures intensives hi ha 17 crítics més que fa 24 hores, gairebé arribant als 260. També s'han notificat 38 morts més. I sobre aquesta qüestió, Mònica Solanes Cabús, metgessa de família i membre de La Canfic ha exposat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que ja fa setmanes que els centres d'atenció primària estan notant un augment d'atenció per casos de coronavirus, així com de malalties respiratòries. En aquest sentit, ha apuntat que ja estan percebent els contagis del pont de la Puríssima i que enmig d'una onada els professionals dels CAP deixen de fer la seva feina dintre del sistema sanitari i ara està passant una situació que provoca desplaçaments de diagnòstics de patologies. La metgessa Solanes ha recordat que el col·lectiu mèdic i d'enfermers no es troba en bones condicions.
Hi ha gent claudicada emocionalment i hi ha gent que encara està aguantant però que estan tocats, que estan passant-ho malament. I és preocupant perquè la manera òptima d'anar a treballar i afrontar els problemes d'altres persones és amb una bona capacitat pròpia, no? Emocional pròpia, per contenir i abordar bé els problemes que tenen els...
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha rebut aquest dilluns la Creu de Sant Jordi per ser un dels pilars de l'estructura assistencial sanitària del país. I en successos, 14 detinguts en un dispositiu de la Guàrdia Civil contra un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Barcelona. L'operació s'ha dut a terme durant la matinada i fins a primera hora d'aquest dimarts a la zona del Paral·lel per ordres d'un jutjat de Cadis, que és qui porta la investigació. A la vegada també s'han fet escorcolls a Cerdanyola del Vallès i el dispositiu policial ha comptat amb agents sobre el terreny i el suport d'una unitat aèria que havia despertat algunes queixes dels veïns de la zona. L'operació continua encara oberta. Moment ara per als esports amb Xavi Toscano.
El Barça ha confirmat que demà a les 12 del migdia hi haurà una compareixença del Kun Agüero i Joan Laporta per explicar el futur del jugador. Com ja es va informar ahir, tot apunta que el davanter argentí anunciarà la seva retirada com a futbolista professional. El Kun se li ha diagnosticat uns problemes cardíacs i els metges li han recomanat la seva retirada. De fet, porta fora dels terrenys de joc des del passat mes d'octubre. I problemes també per al Girona, que aquesta nit disputa les 8 partit de Copa del Rei contra l'Osca. El club ha informat que en els testos d'antígens realitzats als membres del primer equip s'han detectat dos positius d'un jugador i d'una altra persona que formaria part de l'estaf tècnic. Els afectats estan confinats als seus domicilis i fins que no acabin la quarantena no s'incorporaran a la rutina de l'equip. També s'han detectat dos casos al València. El club ha emès un comunicat on explica que els dos positius són dos membres de l'equip tècnic i, per tant, els jugadors s'entrenen amb normalitat. I en bàsquet, el Barça juga avui el primer dels dos partits europeus que té aquesta setmana. Avui a les 7 visita la pista de l'Estrella Roja de Belgrat. L'objectiu és seguir sumant victòries a l'Eurolliga per mantenir el lideratge que es va assegurar divendres passat amb la victòria davant el Real Madrid. El jugador Pierre Oriola sap que no es pot confiar, ja que s'enfronten a una Estrella Roja que ve de guanyar el Zenit i l'Olympiacos.
Un rival que ha guanyat a pistes complicades com la del Zenit i com la de Maccabi, un equip amb jugadors amb molt talent, amb jugadors amb molta experiència, jugadors que porten molts anys a la competició, un equip que a casa es fa molt fort i que sobre l'ambient hostil que sempre es crea el Pioneer, doncs fa que el partit sigui difícil i complicat.
A banda, avui a les 9 de la nit també hi ha jornada de l'Eurocup. La penya juga contra el Metropolitan 92 a l'Olímpic de Badalona.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
No 9 minuts ara mateix, que passen de les 12. Ja tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel i ja notem aquesta olor de tinta amb Aure Ferran.
Olor de tinta.
Amb la periodista Aure Ferran, doncs sempre repassem aquells llibres que hem de tenir en compte per ser bons lectors. I, de fet, Aure Ferran, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Bon dia. A Portes del Nadal, que avui volem dedicar, vols dedicar, no?, aquest espai de llibres aquí al matí a Ràdio Cel, a fer-nos recomanacions per incloure a la Carta dels Reis, no? M'ha agradat molt el concepte llibres per regalar i per regalar-nos.
Clar, és que és importantíssim. Hem de posar llibres a la nostra pròpia Carta dels Reis, aprofitem, i també, sobretot, pensant amb els altres, doncs, que millor que regalar-los també un llibre. Sobretot penso en infants i joves, imprescindible que tota Carta dels Reis figuri com a mínim un llibre, però també pels adults.
Clar, i de fet, en un món, no?, com tan dominat per la tecnologia, hem de poder recuperar, no?, aquelles sensacions i emocions que suposa tenir un llibre, això, a les nostres mans.
Sí, i també dedicar-nos aquest temps més de pausa. La tecnologia ens fa anar estressats, ens demanarà ràpid el clic, el llibre ens fa estar més pausats, més reposats, crec que ho necessitem molt. Per tant, aprofitem també aquests dies de Nadal, que a vegades tenim més estones lliures. Després d'aquell àpat que ens hem quedat allò tan farts, doncs ens podem seure una estoneta, reposar el dinar, mentre gaudim d'un bon llibre.
I a part, Aure, mira, d'una de les coses, portem 2 mesos. I una de les coses que he pres aquí, a l'olor de tinta, si m'ho permets, és a trencar aquest tòpic que dèiem. És quan anem al mercat, doncs preguntem, no?, i que ens deixem que ens assessorin, doncs amb els llibres també, no? O sigui, anem a la nostra llibreria de capçalera i preguntem als nostres llibreters i llibreteres.
És molt important. Igual que tenim metge de capçalera, jo crec que tots hauríem de tenir llibreter o llibretera de capçalera, que a poc ens van coneixent, anem al barri, acostem-nos a la llibreria que tenim més a prop, que ens puguin conèixer i ells es queden ràpidament amb el que ens agrada, amb el que ens interessa, i això fa que ens puguin facilitar altres propostes sempre que hi anem. Per tant, és sempre una molt bona recomanació.
Per tant, agafeu paper i boli, preneu nota de les recomanacions que ens porta avui l'Aure Ferran, que us farem, doncs, això, que arribi l'olor de tinta. Doncs fem aquesta... Ens ajudes a fer aquesta tria? Aquesta Carta dels Reis?
Sí, jo crec que la podem plantejar com un joc, si et sembla. Perquè a vegades el problema de regalar-nos no és tan difícil, perquè tots sabem el que ens agrada, però el problema quan hem de plantejar-nos regalar un llibre a una altra persona és el dubte aquest que ens entra, lògic, de dir què els pot agradar. Per tant, a vegades el més fàcil és plantejar-nos alguna pregunta abans de pensar quin llibre podem posar a la Carta dels Reis dels nostres éssers estimats. Per exemple, ens podem plantejar si té temps, què li agrada, quina afició té, i a partir d'aquí ens imaginem una mica com és aquesta persona i ens podem plantejar quin llibre regalar-los.
Doncs, si et sembla, Aure, posem fil a l'agulla i comencem?
Som-hi.
Mira, ara que estaves dient, doncs, aquestes preguntes que ens hem de plantejar per fer aquesta Carta als Reis pensant en llibres, si tinc al cap algú que no té massa temps, quin llibre li podria agradar?
Doncs mira, en aquest cas he pensat en un llibre de relats breus, es diu Els contes de la becada, de Guy de Maupassant, està publicat per Edicions del Cràter. És un recull de contes del qui, de fet, està considerat com el pare del conte modern. Són relats que es llegeixen molt ràpids, amb un llenguatge molt directe. Aparentment és molt senzill, però la veritat és que és molt eficaç i que, a més, fa un dibuix molt interessant dels paisatges i els habitants de la Normandia natal de l'escriptor. Per tant, aquest Contes de la becada, de Guy de Maupassant.
I una història, si et demanés, una història sobre l'amistat.
Mira, sobre l'amistat hi ha moltíssims llibres i molt interessants, però he agafat una novetat acabada de publicar, 3 nits fora de casa, de la Marta Romagosa, que és periodista companya de Catalunya Ràdio, que acaba de publicar Univers. En aquest cas ens planteja la història de 4 amigues al llarg del temps. És a dir, elles es coneixen quan són adolescents a Calella, una ciutat que juga, a més, un paper molt important en tota la història, i es van trobant regularment, i això ens permet anar veient com es va desenvolupant la seva vida al llarg de tots aquests anys. Trobades on s'expliquen moltes coses del que els passa, però on, tot i l'amistat, no sempre expliquen tot el que els passa a les altres. Per tant, és una lectura sobre les expectatives de vida, sobre els somnis, allò que aconseguim, el que no, bastant interessant.
Calella de Mar o de Palafrugell?
Calella de Palafrugell.
Com m'agrada, va. I mira, de Calella de Palafrugell, ens portes una història d'amor?
No, la història d'amor ens porta en aquest cas cap al Pallars, de Calella de Palafrugell cap al Pallars.
Ah, molt ben
farem
trobat.
Farem un canvi. No, ens porta cap al Pallars per l'autora, tot i que la història està ubicada a Barcelona. La darrera novel·la d'una autora que hem de reivindicar sempre, i que és la Maria Barbal. En aquest cas és Tàndem, publicada per Destino. Jo recomano de Maria Barbal llegir-ho tot, per començar. I a partir d'aquí anem fent. No, però és veritat, l'escriptora és de Tremp, és pallaresa, té un talent colossal, no sempre l'hem reconegut prou, tot i que li van donar ara el Premi d'Honor per fi a les lletres catalanes. Per tant, podeu agafar qualsevol de les seves novel·les, però si estem pensant en una història d'amor, aquesta de Tàndem és molt bonica. Per què? Perquè és una història d'amor una mica diferent.
En quin punt? A veure, explica'm.
Diferent perquè ens planteja una història d'amor a la maduresa, que no sempre estem tan habituats. A vegades, quan parlem d'històries d'amor, de seguida ens pensem en joves, aquell primer amor, o aquelles coses que és més habitual en les novel·les.
I fins i tot, a vegades, hi ha molta gent que pensa que és una utopia, però clar, ens podem enamorar de grans.
Ens podem enamorar tota la vida. Vull dir que això, l'amor no té edat. I aquesta història és molt bonica perquè ens explica la història d'això, d'un home i una dona que es troben ja grans i ens expliquen com es troben, però també tot el que implica l'amor a la maduresa quan no estàs sol. És a dir, aquestes persones tenen fills, els fills no sempre veuen aquesta relació d'una bona manera, per tant, a vegades es poden generar unes expectatives complicades, però la Maria Barbal ho escriu tan bé, ens ho explica tan bé, és tan bonica aquesta història d'amor que jo crec que Tàndem ha de ser un dels imprescindibles.
Per tant, aquest Tàndem que ha d'encaixar bé totes aquestes pistes, no?, personals, com ens estava explicant la Laura Ferrana, aquesta història d'amor li hem proposat a Laura i ens ha recomanat Tàndem de Maria Barbal. Ara, mira, un assaig que trenqui amb el tòpic que els assajos són pesats i difícils de llegir.
I el millor exemple és El infinito en un junco, de la Irene Vallejo, que està publicat en castellà per Ciruela. També el trobem en català per Columna, L'infinit dins d'un jonc.
I un dels llibres més venuts del passat Sant Jordi.
Exacte. Per tant, és l'exemple clar que això de que els assajos són pesats, res de res. Vull dir, és un llibre magnífic. Tu passes superbé llegint-lo, és que és una autèntica meravella, i sembla mentida com pot ser tan increïblement addictiu, perquè és que el llegeixes i tens la sensació com si estiguessis llegint un thriller, necessites més, més, més i més. El que fa és que està tan ben escrit, et va arrossegant per tota la història dels llibres, perquè el llibre és el gran protagonista, i et va arrossegant al llarg de la història per la història del llibre i et manté enganxada com si fos una novel·la policíaca. Però és un assaig molt ben documentat, super ben escrit. Per tant, és que li ha d'agradar a tothom sí o sí. L'infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Llibre imprescindible, eh?
Imprescindible.
Ja que parlem ara d'imprescindibles, una novel·la que hauríem de llegir sí o sí.
Doncs aquesta que us recomanaré és una recomanació molt personal. Crec que és una de les novel·les que m'ha marcat més de totes les que he llegit en els darrers anys, i en són unes quantes. He de dir que no és una novel·la fàcil de llegir, però quan acabes, la veritat és que, no sé si t'ho comentava un dia, aquesta sensació d'orfandat que a vegades et queda quan acabes un llibre, no?, que dius, ostres, ara em falta alguna cosa. Doncs amb aquest llibre em va quedar durant molts dies. Jo normalment, quan acabo un, obro de seguida un altre per no tenir aquesta sensació. Però aquí,
tu ja tens pensat el proper? O sigui, quan estàs acabant un, ja estàs a la ment, ja tens pendent cap a on aniràs?
Bueno, tinc una pila de llibres, el dubte és quin d'ells agafo, però normalment a vegades sí que el tinc clar. Però en aquest cas, quan vaig acabar aquest llibre, que ara us diré el títol, aquesta sensació va necessitar ser reposada, perquè em va marcar tant que vaig dir, ara no em puc començar un altre.
Necessitaves digerir-lo.
Necessitava digerir-lo, perquè és un llibre preciós. Es diu Tan poca vida. Ara diré el nom de l'autor, però és complicat, eh? Espero dir-ho bé. Hania Yanagihara, i està publicat per Lumen. Són 1.000 pàgines, però que això no us espanti.
1.000 pàgines?
1.000 pàgines. És un llibre que t'has de prendre amb la calma, això és evident.
Mira, però per aquest temps de Nadal que tenim més temps, no? Molt probablement.
Però doncs és que és simplement magnífica. Vull dir, és que no us empenedireu d'agafar aquest llibre. És la història, en aquest cas, de quatre amics que està molt condicionada pel passat molt dolorós d'un d'ells. Algunes pàgines s'ha de dir que són molt crues, que et colpegen, són fins i tot incòmodes de llegir per tot el que li passa amb aquest protagonista, però, en canvi, les altres són tanta tendresa, un retrat de l'amistat tan bonic, explicar-te el que és l'amor incondicional. Vull dir, ho té tot. Totes les emocions entren a sac en aquest llibre, et colpegen d'una manera,
no?
Et sacsegen, et deixen estar bornit, però després, quan l'has pogut pair, dius, mare meva, quina sort que m'hagi acabat d'aquest llibre a les meves mans.
Per tant, Tan poca vida.
Tan poca vida, de Hania Yanagihara, publicat per Lumen.
Doncs mira, queda escrita la carta dels Reis. I una novel·la, hauré que sigui tot el contrari, per exemple, d'aquesta, no?, que estem parlant d'aquesta novel·la que et fa sacsejar, no?, que és un ball d'emocions, per qui busqui una història, mira, això que dius, va, més lleugera, no?, però amb encant. Un llibre el classifiquem com mono.
Sí, sí, hi ha llibres monos, sí? No? A vegades són llibres d'aquests que et fan passar una bona estona, que et fan somriure, que no són una gran novel·la que recordaràs eternament o que et marcarà, però sí, que quan t'ho passes bé, i a vegades hi ha moments vitals en què necessites això, un llibre que t'acompanyi, que et relaxi, que t'ho faci passar bé. Llavors, un llibre mono, per exemple, La Libreria del Senyor Livingston, de la Mònica Gutiérrez, publicada per Ediciones B, és una novel·la que, el que et deia, la llegeixes amb el somriure als llavis. És una història d'amor pels llibres i les llibreries, plena de referències literàries, una molt bona ambientació londinenca, i els protagonistes és que són tan encantadors, són personatges molt curiosos, però tan entranyables, tan bonics, t'ho fa passar tan bé. Per tant, això, un llibre mono, La Libreria del Senyor Livingston, de la Mònica Gutiérrez, publicada per Ediciones B.
Vinga, doncs ara et demanem, continuem amb aquest joc, de condicions que li estem marcant avui a Laura perquè ens faci recomanar aquelles preguntes, no?, que recapitulem una mica, no?, que ens deies abans de pensar el regal, que podem fer-li alguna amistat, a algun membre de família, algun llibre. Primer ens hem de fer aquestes preguntes, no?, sobre la persona a qui va destinada el llibre. Si volem descobrir una nova veu, això que dius, va, amb personalitat, amb qui et ve al cap?
Doncs em ve al cap un llibre dels que he llegit aquest any, es diu Terres Mortes, de la Núria Bendicho, que és una autora joveníssima, que la veritat és que ha fet un debut espectacular amb aquest llibre, publicat per Anagrama, es diu Terres Mortes. Ens situa en un drama rural que la veritat és que és molt fosc, està narrat des de la realitat dels diferents protagonistes que intervenen en la història, i tota aquesta història parteix de l'assassinat d'un membre de la família que té uns secrets molt foscos en el passat i que viu una vida que està ancorada això en la misèria, la rancúnia i la infelicitat. La veritat és que pot semblar, per aquest argument, que pot tirar una mica enrere, però la veritat és que està molt ben escrit, molt ben plantejat, i que també està bé, vull dir que ens endinsem en aquesta part fosca de la vida, que tot no ha de ser flors i violes, i si La Libreria del Senyor Livingston tot era meravellós, aquí anem una mica tot al contrari, però que crec que també està molt bé perquè ens ho plantegem. A més, és això, una autora joveníssima amb un talent fantàstic, i aquest debut
que
és molt bo.
Que tu li augures una llarga trajectòria,
sí,
no?
Sí, sí, Terres Mortes, de la Núria Bendicho.
Ara estàvem parlant, bé, abans estàvem parlant d'aquests llibres monos, se m'ha fet molta gràcia, Aure, però si et demano un llibre que ens asseguri a passar una bona estona, arribes a casa, estàs desfet i dius, va, m'agradaria desconnectar del món, però amb una bona història.
Jo m'he divertit molt amb els dos volums de Totes les bèsties petites i grosses, del James Herriot, que els ha publicat Viena. En aquest cas són l'autobiografia novel·lada del mateix autor, i ens explica l'experiència d'un veterinari a l'Anglaterra rural dels anys 30. Són dos llibres molt lleugers, però molt ben escrits, que ens expliquen tot d'anècdotes al voltant de la professió de veterinari als anys 30 a Anglaterra. Per tant, ens hem de situar amb com era el moment i amb quines eines i amb quina manera treballava un veterinari rural. I, a més, els personatges són també molt curiosos, són entranyables. La veritat és que són una delícia, no? Són d'aquests llibres que et ve de gust llegir ara aquests dies d'hivern, una tarda que plogui, que faci vent, que tinguis aquella estoneta d'agafar la manta al sofà, el té al costat, doncs aquest Totes les bèsties petites i grosses són una lectura fantàstica.
Saps una cosa que et donava a preguntar? Espera el final de l'espai Olor de Tinta, perquè et donava a preguntar a tu amb què acompanyes aquesta lectura, però hi ha molts respostes.
Jo crec que cada llibre
sempre
necessita...
O...
No, cada llibre té
el
seu ritual. Per exemple, la literatura anglesa, com aquest cas de James Herriot, o com les del Club Victòria que parlàvem fa uns dies, doncs aquests s'acompanyen molt bé d'una tassa de cafè amb llet o d'un te, però hi ha lectures, aquella de tan poca vida que dèiem abans, escolta'm, jo crec que me la llegiria amb un gin tònic al costat, perquè et farà passar-ho millor. I la de Terres Mortes, de la Núria Bendicho, amb una ratafia pallaresa, impressionant. Cada llibre té
el seu packing, no?
Home, i tant.
Si em vull emocionar.
Si et vols emocionar, qualsevol llibre de l'Alejandro Palomas.
Sí?
La veritat és que és un autor meravellós, un autor barceloní. Acaba de publicar recentment la seva darrera novel·la, tot i que si el que voleu és emocionar-vos de veritat, jo m'inclinaria per recuperar la trilogia de llibres que està formada per tres títols que es diuen Una mare, un gos i un amor, que la veritat és que és una trilogia màgica. Estan publicats per Destino en castellà i per Columna en català. I en aquest cas és la història del dia a dia d'una família inspirada en l'autor i narrada des del punt de vista del fill petit que ve a ser ell. Per tant, ens expliques aquest dia a dia molt quotidià, ens podem sentir plenament identificats, i amb un personatge clau, que és la mare, l'Amàlia, inspirada en la mare de l'autor, i que la veritat és que és un personatge d'aquells que t'enamores i no l'oblides mai més. Se t'agafa el cor, l'Amàlia, l'estimes, dius, és que és un personatge literari, saps que està inspirat en una persona real que malauradament va morir fa uns mesos, però és que se t'agafa
i no la pots... I forma part de la teva família, no?
Passa a formar part de la teva família. Sí. Aquesta trilogia és tan bonica, plores, rius, totes les emocions possibles les tens. Per tant, si us voleu emocionar, qualsevol de l'Alejandro Palomas, però jo us recomanaria començar per la trilogia Una mare, un gos i un amor.
Vinga, va, que... Ai, se m'acaben ja les preguntes. Déu-n'hi-do, la feinada
sí,
que hem fet amb aquesta cara.
Sí, em portàvem 10.
Va, una última, què et sembla? Proposta. Una novel·la, la podem descriure així, a veure, diferent. Que...
Vinga, però farem dues, no una. Ah. Ja que és l'última, farem trampa. Farem un bonus track.
Va.
Doncs dues que tenen un punt en comú, i és que són dones fent l'ofici de pastores. Per tant, ja és diferent, perquè no és una cosa a la qual estiguem habituats. El primer és La noia de les ovelles pigallades, de la Laura Gordó, publicat per Cossetània, i el que fa és explicar-nos, a partir de l'opció de vida que va prendre l'Anna, és un personatge real, que és el que inspira la novel·la, s'articula en forma de novel·la la seva història personal i aquesta aposta personal que va fer ella per anar-se'n al Pallars, trencar motllos en un ofici tradicionalment d'homes i convertir-se en pastora d'ovelles. Per tant, fer palesa i fer visible una realitat que normalment està invisibilitzada. Es llegeix molt ràpid, és molt interessant i ens mostra una realitat diferent a la que estem acostumats, eh? Una noia que en aquest cas, si no recordo malament, era de la zona de Girona Costa Brava, que decideix anar-se'n al Pallars a fer de pastora. I la segona proposta, també molt vinculada, perquè és que, curiosament, em va passar per les mans un altre llibre centrat en una altra pastora, però que en aquest cas ens porta fins a Islàndia. El llibre es diu Heida, ai, una pastora en el fin del mundo.
Que ve com un remix de Heidi, eh?
Sí, en aquest cas Heida. I ara ve el nom de l'autor, que també té la, eh? Steinum Sigurd Dardotir, i està publicat per Capitán Swing. És l'apassionant descobrir, en aquest cas, la vida d'aquesta dona, una grangera. Ens hem d'imaginar que aquesta dona viu a Islàndia. És la història real, sí, d'aquesta dona. Aquesta dona viu a Islàndia, amb el fred que fa.
La Heida. Doncs,
la Heida viu a Islàndia, entra en política, és una dona lluitadora que es dedica a fer de grangera en un moment i en un context en què no és gens fàcil. Per tant, és superinteressant les dues lectures.
Vinga, doncs seguim avançant aquí a l'olor de tinta, aquesta olor de tinta que avui l'hem obert, destapat i que hem signat, diguéssim, amb aquesta carta als Reis. Tu te'ls has llegit tots, aquests llibres,
sí,
Laura?
Sí, me'ls he llegit tots i el difícil ha estat fer la tria. Uau. Perquè hem plantejat 10 preguntes, però és que en podríem plantejar 50.000. I l'important és el que us deia, quan us plantegeu regalar o regalar-vos a vosaltres mateixos, fem-nos aquestes preguntes, que no costa res, eh? En quin moment vital estic? Què tinc ganes de llegir? Estic contenta, no estic contenta? Em sento amb força per afrontar un llibre com Tan poca vida? O escolta'm, ara amb la llibreria del senyor Livingstone ja farem, perquè amb un llibre mono ja en tinc prou. Vull dir que és important, perquè a vegades, si no, comprem també compulsivament. I aquell llibre, si no l'agafem en el moment en què el necessitem, ens pot passar dues coses. O que no ens agradi, no ens encaixi, malgrat el llibre sigui molt bo, o s'acabi quedant a la lleixa, perquè de la prestatgeria, perquè pensis, ara no trobo el moment. Per tant, no costa res fer-nos aquestes preguntes abans.
Aure, una onzena classificació. M'ha vingut al cap. És una mica atracament, eh?
Vinga.
Però, va, per aquells oients, ara ho estava pensant, que potser amb aquestes recomanacions de llibreries, que ara en parlarem, surt, eh? Però aquell llibre, doncs, pel típic lector que ha perdut l'hàbit de llegir i digui, vull reprendre la lectura, un llibre que sigui... Bé, que de fet, d'alguna manera, ja ens ho has parlat, i han recomanat un llibre que sigui fàcil de digerir. Per quin llibre començaria aquest tipus de lector, saps?
Clar, és complicat, perquè en aquest cas, recuperar l'hàbit de llegir, hauríem de saber també quin tipus li agrada. Jo, potser, per recuperar l'hàbit de llegir, ho vam parlar un dia, potser els contes breus sempre són interessants, començar per uns llibres de relats. Per què? Perquè són peces curtes que fan que ens tornem a reenganxar la lectura, que no ens obliguen, potser, a estar molts dies de forma continuada amb aquell llibre, que això a vegades ens tira una mica enrere perquè per circumstàncies de feina o del que sigui no tenim temps. Llavors podem començar amb relats breus, o si no, a vegades, inclús, és que a vegades estan molt denostats, però els clàssics bestsellers que funcionen també, també pot ser, escolta, agafar-te un llibre de John Grisham, t'enganxa, sí o sí, i llavors és aquella porta d'entrada, dius, vinga, m'he reenganxat, a partir d'aquí posem-nos-hi, no? És a dir, o agafar la trilogia del Baztán, de la Dolores Redondo, que són uns llibres que t'enganxen des del minut zero. Per tant, fantàstic, comencem amb aquests llibres, llavors a partir d'aquí ens anirem creant aquesta pròpia necessitat d'anar fent altres lectures, potser diferents en funció de com estiguem en aquell moment.
Vinga, seguim avançant. Dues recomanacions finals, com sempre, des de dues llibreries catalanes.
Exacte, ens anem a la base de tot, als prescriptors, i a la primera recomanació pels adults hem anat a demanar-la a la llibreria La Irreal de Tortosa.
Hola, sóc Júlia Alvesa, de la llibreria La Irreal de Tortosa, i la meva recomanació és el llibre Escales avall, de l'escriptora tortosina Cinta Arasa. En ell escriu en tres veus una iaia, una mare i una filla, on va reflexionant a través durant un dia de les seues vides, sobretot centrades en la violència masclista, el feminisme de butxaca, però també la transició política, la memòria històrica i tot el que va representar per les diferents generacions i el que afecta la història del present, del passat i cap a on ens encaminem. També parla sobre la identitat i és un gran llibre per regalar aquests Nadals o per llegir durant aquests dies que poden descansar.
Fa molt bona pinta. Aquest Escales avall, de la Cinta Arasa, crec que és un dels que jo posaré a la carta als Reis, perquè
segur?
La veritat és que em venia de gust, em cridava l'atenció. La Cinta havia fet ja algun llibre, en aquest cas, per literatura infantil i juvenil, sí. No fa massa, molt interessant, i em cridava l'atenció, però és que després d'escoltar com ens el recomanaven des de La Irreal de Tortosa, dic, doncs em ve molt de gust.
Doncs vinga, va, repassem una altra recomanació.
I la recomanació segona seria, en aquest cas, pels més petitons de casa, per tant, sobretot oblidar-nos que no falti mai, encara que els costi llegir, vull dir, aquell llibre de venir, perquè si el tenen a prop ja acabaran caient. Si no en tenen a mà o no ens veuen llegir a nosaltres, és molt difícil que
no
les criatures s'engresquin. Per tant, mirem d'escoltar aquesta recomanació també molt xula que ens fan des de la llibreria L'Aranya de Cerdanyola del Vallès.
Hola, sóc l'Olivia de la llibreria L'Aranya de Cerdanyola del Vallès i la meva recomanació per aquests Nadals és L'Amy i la Biblioteca Secreta. És una novel·la escrita per l'Alan Gratz, està editada a Takatuka i la traducció la fa la Roser Rimbau. Es tracta de la història de l'Amy, que té 10 anys, és una nena molt tímida que passa les tardes llegint a la biblioteca de l'escola, i un dia el que seria l'AFA prohibeix el seu llibre preferit, i no només el seu, sinó alguns més. Llavors els retiren de la biblioteca i a partir d'aquí compartirem una aventura entre amics que ens parlarà de censura, de drets, de llibertats, però sobretot d'amistat, de la importància de la comunicació i del valor de la lectura. És un homenatge a les biblioteques i a les bibliotecàries.
Perfecte, m'encanta, no?
Molt xulo, també. Molt xulo. I si em deixes dir una cosa, saps que ho vas esmentar un dia, que a l'Olor de Tinta vam obrir aquest perfil germà del vostre a Instagram, i clar, ara hem fet aquestes 10 recomanacions que, clar, potser algú l'ha anat escoltant però no se'n recorda ni la meitat dels títols, però n'hi ha algun que li ha cridat l'atenció. Per tant, sempre teniu l'apartat de Ràdio a la Carta, que la gent el pot recuperar. Però si us sembla bé, el que farem també és a l'Instagram de l'Olor de Tinta, anirem compartint tots aquests llibres perquè si algú s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, doncs que els puguin recuperar allà.
Els oients no em veuen, Aure, però jo m'estic guardant aquest guió, que normalment ara aniria a reciclar, però no, aquest me'l quedo jo. Per tant, tots aquells oients que no tenen aquesta sort de tenir el guió de l'Aure Ferran d'avui de l'Olor de Tinta, com bé diu l'Aure, el podeu recuperar a www.radiostel.cat de Ràdio La Carta o en aquest perfil d'Olor de Tinta que
exacte,
podeu seguir. També
hi ha
recomanacions i tot el que ens parles en aquesta secció de llibres i també, nosaltres ens fem ressò de tot el que passa en aquesta Olor de Tinta al matí, Estel. Aure, jo no sé si dir-te si... Bones festes.
Bones festes,
ja,
i tant.
No?
Em sembla que ens retrobem l'any que ve, ja, el 2022. Espero venir també carregada de bones lectures.
Vinga, doncs segur que així serà. Moltíssimes gràcies, Aure.
A vosaltres.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Res, ens queden pocs minuts. No, ja passen gairebé 3 minuts de dos quarts d'una, però abans us hem de donar una última hora que estan seguint els serveis informatius d'aquesta casa. Un home ha disparat aquest dimarts al matí diversos trets en una empresa situada al centre de la ciutat de Tarragona, segons ha informat els Mossos d'Esquadra. Hi ha 3 persones ferides i, segons les primeres informacions, l'autor podria ser un extreballador de l'empresa i hi ha un dispositiu en marxa per trobar-lo i detenir-lo. Una informació que ens ampliaran de ben segur en el punt de la una als serveis informatius d'aquesta casa. Petita aturada i tornem. Nota de veu per si teniu dubtes mèdics. Ja sabeu, el 663-99-30-62 i d'aquí res parlem amb els nostres doctors. Aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana, l'or del Nadal. Te'l portem a casa, a olisiurana.com, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu el moment en què obrim les portes a l'espai més natural del programa, amb els nostres professionals especialistes mèdics, com se'n donaven del doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, preparadíssims per rebre doncs, les vostres peticions al 663-9930-62. Vaig més a poc, 663-9930-62. Qualsevol dubte mèdic que tinguis, qualsevol consulta al voltant de la teva salut i el teu benestar. També pots enviar un correu al matí@radioestel.cat. Qualsevol pregunta fins a la una del migdia trobarà resposta aquí a l'espai de salut natural per tothom. Mira, preguntes com ara tens un refredat que no passa, un refredat antipàtic, saps d'aquella tos que no es cura mai, et fa mal al coll, que bé, és que vols evitar. Ah, aquesta és una altra. Vols evitar que arribin en aquesta situació i vols fer-ho de la manera més natural. Problemes respiratoris, problemes digestius. Aquestes són algunes de les consultes que ens pots fer ara mateix. De quina manera? T'ho recordem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja sabeu, nosaltres oberts, encantats de rebre les seves consultes al 663-99-30-62 o un e-mail, l'e-mail de tota la vida, almatí@radioestel.cat. Dit això, doctor Juan Márquez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fíjese, doctor, que nuestro técnico, José, que siempre está al pie del cañón, ahora comentaba, hoy hemos empezado con nuestro compañero Paul Marsá, que tenía un poco mucho, la voz, sobre todo la voz, ¿no? Comentaba Paul, que le dolía muchísimo la voz. Claro, para un periodista, se lo imagina, para un locutor, esto es, no se lo imagina, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a Paul?
Bueno, le diría que tomara Darindol, ¿no? De utilizar Darindol, ese spray que sabemos que tiene, bueno, que puede ejercer propiedades locales sobre la zona de la garganta y que tantas veces hemos indicado para profesionales de la voz. Profesionales de la voz, hombre, no solo locutores de radio, que eso es más que evidente, ¿no? También profesores, por ejemplo, están todo el día hablando y que tienen ciertos problemas para conseguir mejorar la voz, hay afonías, disfonías, dolores de garganta, pueden venir muy bien en ese intentar de esa manera, bueno, pues paliar esa sintomatología. Se llama Larindol y el spray se usa dos veces al día, 3 pulverizaciones por la mañana y 3 por la noche.
Sí, porque le iba a comentar justamente, doctor, muchas veces yo me encontraba en esta situación, que tienes pues la garganta bien tocada. No debemos de alguna manera abusar, ¿no? Tampoco, o sea, las recomendaciones que usted nos hace, el tratamiento Larindol es de 2 o 3 veces al día, ¿no?
Sí, 2 veces diría yo, ¿eh? 2-3 pulverizaciones por la mañana y 3 por la noche. Con eso debería ser suficiente, pero no se trata, me gusta mucho insistir, ¿eh? Esto no es como llevar un caramelo y venga,
sí,
uno y me lo he hecho. No. Ahí lleva una pauta y la pauta yo creo que hay que seguirla de esa manera, ¿no? Esa sería la utilización de la pauta.
Vinga, que seguim avançant. 5 minuts i queden per arribar a 3/4 d'una. Doctor, ara nos vamos a poner serios, porque ya sabe que al principio siempre aprovechamos, ¿no? Y hablamos de alguna enfermedad que tenga que ver con nuestra salud, obviamente, ¿no? Y hoy queríamos hablar de la depresión, doctor, en estos minutos iniciales, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que afecta a casi el 4% de la población, ¿no? Lo que supone que a escala global, pues estamos hablando de 280 millones de personas que padecen algún trastorno que repercute, ¿no? Directamente en la vida cotidiana. Además, doctor Márquez, puede llegar a ser realmente grave, ¿no? Y en el peor de los casos puede llevar al suicidio, según añade la Organización Mundial de la Salud, la OMS. De hecho, ayer conocíamos, ¿no?, la triste, lamentable noticia de la muerte de la actriz Verónica Forqué, ¿no? Todo apunta que no estaba pasando por un buen momento y que, como destacan algunos medios, parece ser que se quitó la vida, ¿no? Muchas veces es esto, de alguna manera no somos conscientes, ¿no?, de la importancia de hablarlo, ¿no?, públicamente también, doctor.
No somos conscientes y es una auténtica epidemia. Las enfermedades mentales son probablemente con el cáncer la gran epidemia del siglo XXI. Lo que pasa es que esto, pues no sé, por algún motivo no paramos de hablar del COVID y sin embargo no hablamos de esto. Es lo de no tenía claro yo si lo de la actriz de Verónica Forqué había sido un tema, pero bueno, parece que sí que se apuntaba, ¿no?
De diversos medios, ¿no?, ya apuntan, ¿no?, que esa podría ser la principal causa de la muerte.
No, uh-huh. Bueno, habría que verlo, pero pero en principio da igual. O sea, si no es ella, hablamos de
tantas y tantas personas, ¿no?
Sí, tantas personas. Uh-huh. La depresión, por eso muchas veces yo, cuando me hablan de no, es que estoy deprimido, bueno, tú estarás con un estado de ánimo bajo, estarás con un bache, pues como estamos todos en alguna ocasión en nuestra vida, pero en ningún caso la depresión es eso. La depresión es una enfermedad potencialmente muy grave, ¿eh? Potencialmente muy grave y que puede conducir en extremos a un problema como este, que es el suicidio, y esto puede ocurrir.
Uh-huh. Fíjese, doctor, de aquí la importancia, ¿no? Hemos encontrado necesario saber cuáles son esos primeros signos de alerta, ¿no, doctor? Que pueden ser fundamentales para evitar un trastorno más grave, ¿no? De un estado de salud mental. Claro, entiendo que es difícil contestar esta pregunta, doctor Márquez, pero ¿cuáles serían esos primeros signos de alerta, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, ¿no?, estos trastornos de ansiedad, doctor?
Pues es complicado porque, pero bueno, se pueden identificar. Normalmente la depresión empieza de una manera larvada, que decimos, ¿eh? Es decir, poco a poco, con bueno, pues poquito a poco, sin darnos cuenta, se va instaurando en nosotros una tristeza vital, muchas veces sin una causa justificada, porque el problema son las depresiones endógenas, ¿no? Bueno, también las otras, pero las endógenas son realmente complicadas, son depresiones donde uno no encuentra una causa externa que las provoque. Evidentemente, si yo te digo que tengo un paciente que ha perdido a la madre, a la mujer, el hijo se le ha matado en un accidente de coche, le han dejado sin trabajo. Bueno, claro, es que esa persona esté con lo que llamamos un trastorno adaptativo, que es lo como llamamos en muchas ocasiones a las depresiones, eso es absolutamente normal, porque creo que cualquier persona estaría normal, estaría así, ¿no? Y cualquier persona tendría un problema. Pero otras veces la depresión no tiene una causa y invade al paciente un estado de tristeza, un estado de ansiedad, un estado de depresión, un estado de distimia, que empieza a durar y se empieza a prolongar durante semanas y ya no tiene solución. El paciente llora sin motivo, no quiere salir, no disfruta de las cosas que antes le hacían disfrutar. Pues no sé, si pongo por caso que antes le gustaba pues ver la televisión, o que le gustaba tal programa, o que le gustaba leer, pues de pronto ya no encuentra atractivo en eso, no empieza a tener dificultades para concentrarse, sobre todo la tristeza de la que hablábamos, un llanto sin causa aparente, nada le agrada, nada le duerme mal, todo eso empiezan a ser signos de que podríamos estar ante una depresión. Ya digo, hay veces que la causa es evidente, pues, y si te describo un caso como el que te he descrito, que bueno, pues no me viene a la cabeza ningún nombre y apellido concreto, pero que sí, es un caso real que a lo largo de mi vida he tenido. Es que como, claro, lo que habría que preguntarse es cómo estaría yo, cómo está esta persona. Pues esta persona es lógico que esté así, porque a veces es lo que es normal, porque no puede con las situaciones externas y sus mecanismos de compensación para vencer esas situaciones externas ya no dan más de sí. O sea, porque es humano y no llega. Bueno, se puede poner un antidepresivo, se puede realizar terapia y normalmente acaban teniendo un pronóstico algo mejor. Las endógenas tienen un pronóstico muy malo, porque empezamos a probar con antidepresivos, hombre, y se sale de una depresión endógena también. Lo que pasa es que empiezas a probar y llega un momento ya que es imposible, y no puedes sacar al paciente. Y en muchas ocasiones llegamos a esos problemas del, pues un problema como el suicidio, ¿no? Que es algo realmente terrible y que lleva a una persona a quitarse la vida, es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿En qué situación está esa persona para ver como única salida el desaparecer del mundo? Entonces, realmente es una auténtica epidemia. Las enfermedades mentales y la depresión es una auténtica epidemia y no podéis haceros idea de lo que vemos continuamente en consulta.
No,
terrible.
Claro, y doctor, y justamente ahora que lo estaba explicando, de alguna manera también es una de las claras consecuencias que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? El aumento de las enfermedades mentales, ¿no, doctor Márquez?
Rotundamente, sí. Aumento de depresión, aumento de ansiedad, sobre todo ansiedad, ¿no? Ansiedad y depresión, estas dos, pero un aumento disparado. Rotundamente, sí. Sí, estamos viviendo auténticos dramas, ¿no? Es verdad que, claro, hay que unir a que mucha gente ha perdido familiares, otros han perdido sus trabajos, otros han perdido hasta sus casas. Entonces, es realmente, claro, han existido una serie de factores exógenos que han podido intervenir en todo esto, ¿no? Y yo creo que ha mostrado también la vulnerabilidad del ser humano. Y eso supongo que ha hecho caer a muchos en la cuenta de que hoy estamos aquí, mañana no, y que además nos encerraron en casa de un día para otro y sin que pudiéramos hacer absolutamente nada, y nos privaron de ver a nuestros seres queridos, donde muchos realmente lo pasamos muy, muy mal. Algunos hemos salido y nos hemos recuperado bien, otros, pues por desgracia, no lo han hecho y siguen enquistados en aquellos días y en aquel problema que se les planteó.
Y doctor, también, nos quedan ya pocos minutos y pasamos a las dudas, ¿no? y a las preguntas de nuestros oyentes. El papel también de la gente que tienen, las personas que padecen una enfermedad mental, el papel que tienen las personas que están alrededor, ¿no?, de esta persona.
Papel muy difícil, porque empatizar con una es complicado, ¿eh? Empatizar con una persona con una depresión al principio es fácil, pero una depresión endógena donde no hay un motivo, donde el paciente simplemente está triste porque lo está, llora porque llora, no quiere vivir porque no quiere vivir, las personas de alrededor sufren un montón y muchas veces no son capaces de empatizar con eso, porque claro, no se llega a entender. No puedes entenderlo, no puedes valorarlo, no puedes... Bueno, pues no tienes... Es muy difícil valorar porque una persona que a veces lo tiene todo en la vida está sumido en una depresión. Y eso es muy difícil de valorar y desde fuera es muy difícil de entender. Entonces hay que entrenar muy bien a las personas que tienen el... A las personas que están con a las personas que tienen el... Que están alrededor precisamente para que puedan ayudar a esa persona con depresión. Uh-huh. Hay otro tipo de enfermedades mentales, ¿eh? Mucho más duras también, la esquizofrenia, sí. La psicosis, en fin, todo eso es también muy, muy, muy complicado y muy difícil de tratar y de sobrellevar.
Doncs seguim en conversa aquí a l'Espai de Salut Natural per Tothom amb el doctor Juan Márquez. Oye, nos hemos puesto más serios, doctor, porque queríamos dar pues, unas pinceladas, ¿no? A hablar de las enfermedades de salud mental, creíamos oportuno, ¿no? Hablarlo, ¿no? Y visibilizarlo, sobre todo, doctor, ¿no? Estos números, ¿no? Que nos daba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La depresión es una enfermedad que afecta casi el 4% de la población. Doctor Márquez, pasamos al capítulo de los oyentes, de la gente pues, que nos escucha cada día y tienen preguntas a hacerle. Mire, vamos a leer este mail que nos ha llegado de Trini. Dice, buenos días, soy Trini, una fiel oyente de Radio Estel, por eso les escribo este correo. En julio, mi sobrina pasó la COVID y todavía hoy tiene cansancio y dolor en parte de las cervicales y también del cuello. Doctor Márquez le dice que, la doctora le dice que es cuestión de tiempo porque las analíticas salen bien. ¿Hay algún tratamiento de la medicina natural que le pueda ayudar? Es Trini.
Probablemente tenga un COVID persistente y está siendo un poco complicado. Hay un complemento que se llama Vitamás. Vitamás con jalea real, con vitamina B6, B1, B12, vitamina D, que nos puede ayudar a tomar un puntito, un extra de energía que a veces nos puede faltar, que nos puede ayudar con esos, bueno, pues esas situaciones que a veces se dan de astenia en el COVID persistente. La astenia es ese cansancio persistente, ese cansancio que nos invade y ese cansancio que muchas veces no tiene un tratamiento claro. Se llama Vitamás. Viene en cápsulas y hay que tomar una diaria.
Vitamás, doctor.
Eso es.
Venga, pues vamos a... Porque es que me llamaba la atención, doctor, sabía de las consecuencias del COVID persistente, pero uno de los síntomas es justamente estos dolores cervicales y también en el cuello.
Sí.
Lo desconocía, doctor Márquez.
Dolores musculares, dolores óseos, astenia, mialgias, ¿no? En general, a veces en cuello, a veces en brazos, a veces en piernas, sobre todo, incluso les produce un cansancio. Sí, puede ocurrir esto. Puede ocurrir con relativa frecuencia, además.
Pues tomamos nota. Venga, doctor, vamos a pasar a compartir con usted otra dolencia. En este caso es Josué, de Molins de Rey, que dice, buenos días, doctor Márquez. Tengo 43 años, tras 43 años trabajando, al fin me ha llegado la ansiada, madre mía, cómo estoy, jubilación. Pensaba que todos serían paseos por el parque y a media mañana y también por las tardes de dominó. Por lo que no te dicen es que al tener tiempo libre, el resto de la familia te usa como chico de los recados, que si va a buscar a los nietos al colegio, que si pasa por la carnicería, que se recoge el vestido del sastre. Es un sin vivir, doctor. Y con la llegada de las fiestas parece que todos se han puesto de acuerdo para que vaya a comprar los regalos de cada uno. Vaya. Y ya no puedo más. Llevo un estrés encima que ni cuando trabajaba en la fundación no puedo hacer la siesta y tras 35 años levantándome a las 3 de la mañana lo necesito como agua de mayo. ¿Qué puedo hacer para dormir más tranquilo? Madre mía, qué explicativo. Josué de Molins de Rey, ¿no, doctor? ¿Qué puede hacer, Josué? La pregunta directa sería, ¿qué quiere dormir mejor? ¿Qué quiere descansar?
Claro, pues que quiere descansar y quiere dormir mejor.
Y quiere vivir la vida también, ¿no, doctor?
Pero eso ya, o sea, si no le dejan, eso ya es cosa de él, ahí ya no hay complemento que pueda, pero sí hay complemento que le pueda ayudar a dormir y descansar. Se llama Dorven. Dorven en cápsulas y se toma una 20 minutos antes de irse a dormir, ¿vale? Dorven se llama, ¿vale? Y yo creo que es, bueno, es la mejor manera de intentar mejorar ese problema con la falta de sueño. Dorven. Uh-huh. Capsulita, 20 minutos antes de irse a dormir.
¿Durante cuánto tiempo, doctor? Cuando ya vemos que está regularizado un poco...
Está regularizado, podemos parar, pero vamos, lo puede estar tomando durante meses sin ningún problema.
Pues nada, doctor Márquez, muchísimas gracias por haber estado aquí avui al Salut Natural per tothom, aquí el matí a Radio Estel. Cuídese muchísimo y hasta el jueves, doctor. Volvemos a hablar el jueves.
El jueves hablamos.
Un ratito de radio. Venga, cuídese muchísimo.
Gracias, adiós.
Si teniu dubtes sobre algun dels productes que ens han recomanat els doctors, que fàcil ho teniu. Mireu, entreu a Mindfulness, i allà trobareu doncs, tot el llistat de productes, beneficis, els ingredients. També allà us explica on podeu comprar els productes de Mind. De fet, físicament els podeu trobar a Arbolaris, per a farmàcies, i també alguna farmàcia a Barcelona. També podeu fer la vostra compra per telèfon al 669-56-1768, 669-56-1768, en 24 hores tens el producte de Mind a casa teva, i com dèiem, també la compra habitual a Mindfulness. Per cert, si truques al 669-56-1768, compra per telèfon, dius que ets oient de Radio Estel i tindràs un descompte especial en el preu final. Què tal, Marta Jarque?
Doncs molt bé, de celebració, Dia Internacional del Mico.
Ah, sí, és veritat. Dic que sí. Ja no sé de què parlar, de celebració. Sempre estem de celebració aquí, això.
La veritat és que sí, estem de sort.
Totalment. Perquè... I dius que això, que és el dia exacte, és que ara connecta la neurona que em queda. Avui és el Dia Internacional del Mico, sí. Per tant, la freqüència madurada va encaminada.
Clar, avui la dediquem... Mare meva, la dediquem als ximpanzés.
Oi.
Aquests primats, això, perquè avui se celebra el seu Dia Internacional i per això avui també hem descobert que esmorzen seguint les indicacions de Begoña Caneda, perquè ara
perquè
escoltarem
el
tall.
Escolten al matí a Radio Estel.
Per descomptat. Ara escoltarem un ximpanzé esmorzant i la pregunta d'avui és què està esmorzant? Quin producte està esmorzant? Que recordem que és un dels que ens va recomanar ahir la nostra nutricionista Begoña Caneda. Aquesta és la segona pista. És complicat, però és el moment en què a boca... Sí, perquè quan trobo la pista...
És una mica complicat, però escolta, jo és que
quan trobo
confós.
La pista...
Aquesta és la primera o la segona?
La segona.
Ah.
Clar, quan la trobo, com que ho estic veient, perquè normalment és en vídeos, ho veig molt senzill, però
Il·lustra'ns.
Sí que és una cosa, no?
És una pista que despista, no?, com diria l'Olga.
Sí, és una mica és complexa, és una mica críptica, perquè aquest producte del que avui us preguntem es troba a dins de bosses de normalment de plàstic. Per tant, s'han d'abocar a un petit bol o recipient per poder-los consumir. Per tant, potser ara sí que la Mercè ha sigut el moment eureka.
Escolta, però jo pensava... És veritat, ara m'ha connectat l'altra neurona que tenia. Jo pensava que era un altre producte al matí.
Ah, sí?
Sí, perquè recordem que la freqüència madurada tu sempre ens dones la primera pista quan falten pocs minuts a les 11 perquè la gent estigui pendent. I després arriba aquesta segona pista. Jo pensava que era un altre producte.
Sí? I ara, quin et pensaves?
Ho dic.
Sí, home.
Ara serà. No, el iogurt.
No! No, però sí que és veritat que lliga el iogurt. Mira, una tercera pista, extra.
Lliga amb el producte que és
amb
el freqüència. Amb
això que s'està menjant el ximpanzé, que avui és el nostre protagonista, de freqüència madurada.
Per tots aquells oients que sàpiguin la resposta i vulguin entrar en aquest sorteig de la magnífica cistella que provo, què han de
fer?
Que
més són molts, avui, Mercè, que ja ho han endevinat a la primera. Jo penso que és perquè ja ens van escoltar a la secció de nutrició i ja han caigut ràpidament. Mira, ens poden escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o una nota de veu, com prefereixin, o també ens poden escriure un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Com sempre, teniu temps fins a la una, us donem un quart d'hora de marge i res, estem atents a les respostes.
Per cert, ja sé que ara no sortim de guió, Marta, ai, però tenim pendents un altre sorteig aquesta setmana. Ara que ens queda res un minut, ràpidament, destaca perquè volem escoltar aquest desig del 2021, el desig més destacat de la nostra audiència.
Bé, el record.
Perdona, el record.
És que, clar, tenim tants concursos que és veritat, que a vegades ens confonem. Sí. una mica. Sí, si és desig, record, no. Us demanem això, quin és el vostre record.
Jo ara despisto.
El record que recordeu doncs, amb més estima o més alegria d'aquest 2021, que n'ha tingut molts. I avui, Mercè, n'hem rebut un. No sé si és d'un oient que escolta l'Aure Ferran, però va relacionat amb la lectura.
Doncs
l'escoltarem, mira, l'escoltarem.
L'escoltarem al final. Mm-hmm. Recordem a tots aquells oients que ens envieu doncs, aquest record més mm-hmm. especial d'aquest 2021. Rebreu ni més ni menys que...
Tres entrades, o sigui, entre els guanyadors sortejarem tres entrades dobles per fer una visita guiada a la Basílica de Santa Maria del Mar, que és meravellós. És un regal, de veritat, molt, molt bonic. I jo, no perdeu oportunitat.
A tu no et passa, Marta, jo cada vegada que entro a Santa Maria del Mar, és que t'ho juro que no sóc conscient de l'art que hi ha concentrat, no?
Pell de gallina. Et sents tan petita, mm-hmm. és tan immens, no?, el pes de la història, a més, i de l'arquitectura. És magnífica.
Doncs imagina't amb aquesta ruta, no?, guiada per la Basílica Santa Maria del Mar. Nota de veu, si vols entrar en aquest sorteig, cada dia tres entrades dobles tenim aquí al matí a Ràdio Estel. Envia'ns la nota de veu amb el teu record d'aquest 2021 mm-hmm. al 663-99-30-62. Fem una petita aturada.
Val.
I tornem aquí al matí a Ràdio Estel. Ens posem el dia amb les notícies. Vinga, va.